Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. Més de la meitat dels catalans creuen que la situació del català ha empitjorat aquests últims anys, ho apunta una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que indica que l'ús social de la nostra llengua continua baixant. La meitat dels catalanoparlants diuen que no poden utilitzar la seva llengua en tots els àmbits de la seva vida, cosa que només passa a 2 de cada 10 castellanoparlants. Malgrat això, el catedràtic de Filologia Catalana, Lluís Peirató, sosté en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que la caiguda de l'ús social del català entre els joves no el condemna a ser una llengua de gent gran, i assenyala que s'ha de conscienciar que el seu ús no va en contra del castellà.
El castellà, de totes maneres, en molts casos continua sent, com si diguéssim, la llengua estàndard, és a dir, és el que fa de llengua neutra, de llengua no marcada. Per això diuen això dels problemes, perquè sembla que si parles castellà, doncs no passa res. Si parles català, pot ser que passi alguna cosa.
Lluís Peirató remarca més que els més joves han interioritzat que passar-se al castellà no posa en risc la nostra llengua. Més notícies, Rosa Pujol.
La Comissió Europea imposa una multa a Meta de gairebé 800 milions d'euros per abús de posició dominant en els espais publicitaris de Facebook. El gegant nord-americà ha dit que ho recorrerà a Brussel·les. Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Nova sanció multimilionària de la Comissió Europea a un gegant tecnològic nord-americà per violar les regles antimonopoli. Ara la multa és a Meta de 797 milions per abús de competència al mercat dels anuncis en línia. Brussel·les l'ha imposada en concret per vincular els comptes dels usuaris de la seva xarxa social Facebook amb el seu propi servei de compra i venda d'objectes i per haver imposat condicions comercials deslleials a altres proveïdors de serveis similars. La investigació estava oberta des de desembre de 2022 i la Comissió Europea ha ordenat a Meta que posi fi a aquesta pràctica. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Per segon cop s'ha ajornat la Comissió d'Hisenda encarregada de debatre i votar la reforma fiscal acordada pel PSOE i Sumar. La falta d'acord amb els socis parlamentaris del govern de coalició de Pedro Sánchez ha provocat que s'hagi suspès aquesta comissió parlamentària que es tornarà a reunir dilluns. La ministra María Jesús Montero no ha aconseguit convèncer els republicans Podem, Bildu i el BNG que continuen rebutjant el paquet fiscal perquè no inclou el manteniment de l'impost a les energètiques.
Educació impulsa 3 nous postgraus entre els docents per millorar la competència matemàtica i de comprensió lectora amb 180 places en total, totes vacades. El postgrau de matemàtiques de secundària està destinat a professors de la matèria que provenen d'altres titulacions i és que actualment només 3 de cada 10 docents tenen el grau de matemàtiques. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
Aquest és un problema real que tenim, que ens afectarà, ens pot afectar en els propers mesos i, per tant, que ens preocupa i que ens està ocupant.
Arriba a Espanya l'exposició més completa de l'univers dels superherois de Marvel. A través de més de 100 peces originals, l'exhibició fa un repàs de la història i també de l'impacte que els seus còmics i pel·lícules han tingut en la cultura popular. Entre els objectius que s'hi mostren hi ha també la signatura d'un català. Madrid, Dani Ceceaja, bona tarda.
Bona tarda. 40 anys després del seu naixement als Estats Units, els còmics de Marvel es feien un lloc entre els TVOs espanyols gràcies a Nino Taires com Rafael López Crespí. Un dels seus dibuixos es mostra a l'exposició oficial de l'univers Marvel que tot just aterra a Madrid. Patrick Reed n'és el comissari.
It is the Spanish... És la portada espanyola de la segona aparició de la història del Cavaller Lluna. És important perquè representa tota una generació de lectors a Espanya que van conèixer per primer cop aquests personatges.
Entre altres objectes destacats, hi ha primeres edicions de còmics com Capità Amèrica i Spider-Man i vestuari original de les primeres sagues de pel·lícules Marvel que en els últims anys han disparat la popularitat dels seus superherois. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
Esports, Sergi Andreu.
La blaugrana Alexia Putellas ha reconegut avui, durant el Media Day que ha fet el Barça femení amb la premsa, que el clàssic de dissabte contra el Madrid és un partit especial de 6 punts i que guanyar-lo seria un cop d'autoritat important. D'altra banda, ja tenim horari per l'Espanyol València de Lliga, ajornat per la Dana. Es disputarà el dimecres 18 de desembre a 2:15 de la nit. Encara en clau blanc i blava, El davanter Jofre Carreras amplia el seu contracte amb el club fins al 30 de juny del 2029, 3 anys més del que tenia fins ara. A la Lliga de les Nacions de Futbol, avui destaquen aquests partits. A 3:15, el França-Israel a Saint-Denis, amb el blaugrana Jules Koundé a l'equip francès. A la mateixa hora, Bèlgica-Itàlia i Grècia-Anglaterra. Avui també tenim dos partits de la sisena jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8, Joventut Araski i Gran Canària-Cadí la Seu. El Jairis de Múrcia, Unigirona, s'ha ajornat fins demà per les afectacions de la Dana. I en handbol, a 8:45, Barça-Benidorm, partit de la novena jornada de la Lliga Sobal.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
El nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dijous, dijous 14 de novembre, i si som dijous vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Òscar Broc, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir ja et van tenir a tu.
Sí.
Avui repeteixes en el teu dia que toca, eh?
Sí, jo no he estat a la Polinèsia, que sàpiga.
Ai, i qui sí que ha estat a la Polinèsia? I ens ho rastrega amb el seu brutó de pelles. Antoni García Ramon, bona tarda.
Quina enveja teniu?
Sí. Home, però què és aquest moreno? Sí, és ofensiu.
Què vols que hi faci, jo?
Mira'm a mi, que semblo transparent.
Ja, bueno, doncs fes a la Polinèsia, què vols que tingui?
Sí, clar.
Ja fàcil. Sí,
convida a mi. Convida a mi.
N'hi vaig prendre el sol, eh?
No, és que el sol va venir a mi.
No, és que, tenen el sol allà.
El sol.
Et diuen, posa't protecció 100, perquè en 10 minuts...
Estàs... Et rebenta, no?
Sí, és una cosa... Ostres, en sèrio.
No, se li nota, tu.
És el primer que et diuen.
Toni García Ramon o Julio Iglesias, wea. Un dels
una mica,
dos, no sé.
O Trump, també. Oh! Una mica Trump.
A veure...
Ui, que s'aixeca.
No estic taronja, vale, amics? Okay. No, que ho sàpiga la gent.
Carquinyolis a la producció, en David Bueno, i avui a la peixera la Dolors Joanola, i les ratafies al control, en Sam Silva i l'Isma Cebrián. I aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, hola.
Carlos Baraiber, què m'explica vostè?
Mira, sabeu aquest cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de Madrid?
Home.
Aquest cèlebre senyor que tenia...
Ho diré amb l'idioma?
El Walter White.
Ho diré amb l'idioma de la meva iaia. Els milions a la paret, no?
20 milions d'euros emparedats a casa seva, no? Aquest senyor que es deia Ángel Gil... Ángel Sánchez Gil.
Es diu.
Vaja, es diu, sí. I li deien... Sabeu que com li deien a l'oficina?
Tio Gilito.
El anodino. Oh. El tio que passava desapercebut. Els seus companys, de fet, un sempre saludava.
Aquests són els pitjors,
a Mèxic, eh? A Mèxic sempre diuen que no has de tenir por del tio que treu la pistola.
És que és això.
I et crida, sinó el tio que diu... Vete con cuidado.
Clar.
Aquest és el cas de...
Aquest és el qual, eh?
Aquest és el perillós.
És com el que t'expliquen, que els espies no són, són els tios que passen desapercebuts i que no saps ni que està a l'habitació.
Exactament.
No? Doncs aquest tio, això, els seus companys diuen, doncs res, que portava els nens a un col·le públic, que era molt auster, fins i tot deien d'ell que era una mica rata.
I aquest això... devia gastar els quartos.
Però és que, a més, amb bitllets de 500.
Estan a res de dir que era mig català, fixa el que et dic.
Home, no, l'any que ve, la setmana que ve, diran.
D'ell sabem que...
De vacances a Poboleta de Bellveí.
Exacte. Mira, també diuen que el seu pare vivia en un apartament molt cutre al Alcalá de Henares, eh? Vull dir que estem en aquest nivell, clar, per no cridar l'atenció, al final.
Però el que vull saber, Baraiber, és quin era exactament el pla d'aquest senyor. Perquè si tens 20 milions d'euros ficats a les parets de casa...
En què tu vols gastar?
I tens certa edat...
La seva cunyada tenia una empresa de BTCs i era per, a través de la qual sí, tenia... blanquejava.
Vale, ah, però, home, segur que blanquejava.
Vale, però tenia igualment 20 milions d'euros.
Sí, sí. Estic amb el Toni. Què pensava fer-ne?
No estem parlant de que tu tens calés i els mous.
No.
Tens 20 milions parats a les parets.
Pues que moure allò, tio.
La inflació t'està matant.
Ah, has vist Ozark?
No, tu has de pensar que estàs perdent quartos a cada minut que passa.
Ara, ara sí, estem... Sí. Entres a casa teva i fa pudor d'inflació.
Clar, 500... És que 500... bitllets de 500 els col·loques malament. Fa de mal col·locar, no? Bé, d'ell...
No sé, encara resultarà que el tio és una víctima.
Ara, un mollete de jamón ibérico i un billete.
Ah, no t'ho accepten, tio. Aquí a la Farga ho posa, hi ha un cartell.
No, no, perdona.
No sé per què està a la Farga i no està...
A mi una vegada, un mecànic em va tornar pasta amb bitllets de 500 i per col·locar-los, Verge Santa, eh?
Un mecànic...
És que et miren molt malament.
No us explico.
No us explico. És igual, és igual.
No volem saber-ho.
És igual, és igual, és igual, és igual. Tireu endavant.
Total, que d'ell sabem que havia reunit tants diners avisant els narcos de quan hi havia operatius de droga que en tenia un milionet de cada entrada, no? Un milió, al més, el tenia allà al despatx. Per cada enviament, un milió. I avui parlo d'ell perquè s'ha sabut, a més, que per embalar aquests feixos de bitllets de 500, perquè és que els has d'embalar, o sigui, els de, perquè tots sabem que si poses milions de paper a la paret, què passa?
Cau.
Humitats, rates...
Ah, clar. Sí, sí, insectes, no, els has d'embalar. No.
Els has d'embalar.
En plàstic.
A veure, els que hem vist Breaking Bad, per exemple...
Efectivament.
Embalen tot. I que fins i tot s'embalen al buit.
Efectivament.
Sí, sí, sí.
Doncs què feia aquest tio? Perquè això s'ha de fer bé. Feia servir la màquina que hi havia a l'oficina de la policia per embalar diners de comissaris.
Ah, que gran!
Sí, és
sí, sí.
És l'equivalent en narco del que s'emporta el paper de vàter de l'oficina o el que s'imprimeix les entrades del concert de la impressora a la feina.
Val, Carlos, però aleshores però... quant de temps portava fent-ho? Perquè, clar, tu no pots presentar-te allà amb mil milions de bitllets.
Jo no sé com ho feia, però em jugo les dues mans que era un tio molt pacient.
Estem amoïnats per ell, eh?
Fixa't,
eh?
Sí, sí, sí.
Ens està fent pena i tot.
M'ho feia, aquest noi.
Molt pacient, molt a poc a poc.
Per embolicar,
amb faixets petits.
Per embolicar 20 milions d'euros.
Molt,
eh? Oficina.
Aprofitar quan...
Voy a quedar-me trabajando.
Això en paper film del supermercat no pots embolicar-ho, no?
No pots, home, pots anar que les llonzetes de 100 grams de paper... Ai, de paper. Tallin molt primet això i fos-hi molt buit i posi'm un bitlletet a cada...
El condis demanant...
Trenqui.
Bueno, hi ha una...
Mira, me pones 100 gramos, por favor, de pernil dolç. I me podria...
Los billetitos.
Hi ha,
una sèrie que es diu Ozark, a la que han d'empaquetar molts bitllets, i el tio que ho ha de fer fa que ho facin els seus fills, també. Implica tota la família fins al punt que
Carlos,
ho ha de fer.
Carlos, en què estàs pensant? A veure, m'ho expliques?
Bueno, molt escolta'm, bé, si gràcies. Un dia em trobo la circumstància...
Però, escolta, abans el Toni m'esmentava Breaking Bad, i a Breaking Bad crec que ell té com uns 60 milions de dòlars, i el transport d'això és complicadíssim,
perquè és això.
Una massa de bitllets bestial.
I ho posa en 12 barrils.
Sí, sí, no, sí, aquest tio tenia falsos
milions,
sostres.
Milions,
tenia...
És una massa... allò has de moure-ho, allò pesa molt.
No, no, sí. O sigui, físicament...
És que és molt bèstia.
Estem parlant d'una quantitat... A veure,
molt.
Jo ho sé per una... No, és que tingui...
Per les sèries, per les sèries.
No,
per les sèries.
Per un càlcul bàsic, 500 milions d'euros en
paquets. 500 milions, encara que siguin bitllets de 500.
220 milions en 500.
Però feu-me una analogia, com un cotxe ocupa.
Una camioneta.
No ho sabria dir-te jo, però clar...
Jo diria com una camioneta.
Com una camioneta, sí, Déu-n'hi-do.
Com aquesta camioneta que tenim aquí davant aparcada... De...
Com a Catalunya Ràdio.
Com una mòbil de Catalunya Ràdio.
Una unitat mòbil.
Jo, mira, porto 300 euros de vegades.
Una unitat mòbil
que treus diners i ja pateixo i demano escorta familiar per 300 euros. En fi. Fran Domènech, què m'explica vostè?
Doncs mira, una notícia molt important per Catalunya avui. Perquè el programa que no surti d'aquí, d'aquesta casa, ha avançat avui... Els tres himnes finalistes per ser el cant del 125è aniversari del Barça. Recordem que el concurs era obert a tothom. Tothom qui volgués podria enviar la seva lletra. Hi ha hagut tres persones doncs, que han estat les escollides i tres músics que han ajudat a fer aquests cants. Les tres persones que van guanyar per la seva lletra les van poder sentir aquí a la tarda d'estiu. I ara sabreu com sonen les lletres que ells van fer. Per exemple... Una que porta per títol Un sentiment, que ha escrit el Marc Ricós, musicat, atenció, per Núria Graham i produït per Alice i Josep Montero.
Home,
d'Oques Grasses.
Tu diràs?
Així sona aquest sentiment. És emotiu, no?
Hi ha moltes veus, no?
Sí, molta sardana, no?
Escolteu, molta sardana, no?
La base és sardana.
No, home, no.
Sardanera. Sí, home, una sardana, vinga, va.
La base és sardanera, torna a tirar-la des de dalt.
No, home, no, sí, però és un acord repetit, però no és una sardana, no.
És una mica Oques Grasses, això, eh?
Ja és,
és el que té,
ho ha produït el...
És una sardana digital.
I llavors passa a l'IS.
Tots ho han produït, tots els que sentirem ho han produït l'Alice i el Josep Montero. En aquest cas, però, ho ha musicat la Núria Graham. Ara sentirem l'escut al pit, amb lletra de Xavier González Costa, que li ha posat la música al Carles Casas, és a dir, han sentit com sonava la Núria Graham, i ara sentirem com sona això que ha fet el Xavi González Costa amb música de Carles Casas.
Bé. Llavors estic entenent que la gent que surt a les cançons cantant són sempre la mateixa gent, només canvia la lletra i
això
el,
ja hauries de preguntar-li al David Caravent, que és el que...
Jo diria que sí, que interpreten els mateixos.
Sí,
és possible. Som el camí de llum?
Sí.
A mi això, perdoneu-me.
Una secta, no?
No t'agrada, eh?
A mi,
hi ha una tercera opció, Toni.
T'acaben demanant que buidis el conte.
Perdona, Fran, però serà l'himne del 125è aniversari. No vol dir que ens passem a l'himne del Barça.
No, això és l'himne del 125è. Com hi va haver l'himne del centenari.
Preguntava per por.
Què va passar? Però, mira, aprofito per dir que el 75è aniversari al Barça, que és aquell que va escriure el Josep Maria Espinàs, havia de ser l'himne del 75è aniversari, però ja es va quedar com a l'himne.
Sí, però a veure,
però no hi havia Twitter.
A veure, només poso ella. Context.
Ara t'ho dic a tu, calma, també.
Molt bé. Mira, la tercera opció...
Calma't tu, Polinesi.
Perquè hi ha un moreno i m'esteu vacilant.
A veure si us agrada aquesta tercera opció, que es diu Del bressol a l'infinit, que ha fet el David Bricoller, i en aquest cas ha musicat l'Albert Guinovart.
Del bressol...
El mestre Guinovart,
A l'infinit.
I recordem, produït tot, com en el cas de totes les cançons, per Alice...
Del bressol... Barça, no està molt lluny.
Vinguem del sud, vinguem del
nord, l'afició és d'arreu del món.
Ah, molt bé.
Barça.
Bueno, doncs aquests són els tres finalistes.
I podem votar o no?
Mira, avui donaran més detalls al Tot Costa i també en el programa del David Carabin, que, per cert, parlarà d'això i entrevistarà a l'home de moda a Catalunya, que és Hansi Flick.
Home! Oi, Hansi Flick.
Carabin Flick.
Sí,
cara. M'encanta aquest cara, eh?
No hi ha dona heterosexual a Catalunya que no li agradi aquesta entrevista.
Totalment.
Deixeu-me dir una cosa de Flick, només, que avui llegim el diari Ara. Ja sabeu que Flick s'ha fet famós per la seva disciplina, l'ha fet arribar al vestidor, però segons el diari Ara, també la vol portar la directiva. I diu el diari Ara que si Joan Laporta o algun directiu d'Eco i companyia vol anar a visitar l'equip a l'entrenament.
Sí, dóna-li ales, tu, ara.
Ha de dir abans, és a dir, ha de demanar hora i avisar amb temps de què hi aniran.
Això m'encanta,
La porta a Flick.
No.
Això diu el diari Ara.
Hansi Flick s'està posant com les parelles actuals quan tens un fill, que has de demanar hora, perquè abans tothom abassegava les famílies i ara es posa una mica d'ordre. És el que està fent Hansi Flick.
Escolta, que puc venir, un momentet.
I una altra mesura, també en els viatges de l'equip a fora.
La gent que et truca.
Diu que la porta no ha d'anar vestit amb corbata, sinó que ha d'optar per una roba més casual, perquè no cridi tant l'atenció. Ah. És el que diu el diari Ara, que Flick hauria proposat a la gent.
Aquí potser Flick ens estem passant,
Que vagi amb xandall a la porta.
Més
porta,
casual, més casual.
Ja diré, porta dockers, com un pullover, que diuen els avis, amb una samarreta sota.
Casual, no? És el que es diu?
Sí, casual.
Això es diu a Nova York, li diuen normcore.
Normcore. Va, que anem molt tard i vol ploure. Esther Vallès, què m'explica vostè?
Mira, avui vinc amb una teoria que ja des del principi sé que fa aigües.
Tu calla, que no acabarem mai.
A la redacció ja se m'han tirat tots a sobre, però jo confio que vosaltres me la defensareu. Avui llegia una noia que deia X. Una parella que conec fa molt de temps i que estan junts, ha anat de viatge a Oporto i penso fer una investigació a partir d'avui per comprovar si és certa o no la teoria que viatjar a Oporto suposa la ruptura de la relació.
Hòsties.
Llavors,
hòsties putes,
he estat buscant.
Ho volies defensar, però ara ja no veus com, no?
M'he adelantat molt. Ella
estava molt emocionada i li he dit tira, perquè li feia il·lusió.
Jo he buscat testimonis, he trobat a dues parelles que ho van deixar després d'anar a Oporto, hi ha molta gent a X, a les xarxes socials.
Has trobat dues parelles que ho vas deixar i 70 que no ho han deixat.
Quanta gent?
La proporció és baixeta. Llavors, vull saber si és un lloc maleït.
No.
Per tant...
És una mica tezano,
que potser...
És
una mica tezano.
A veure,
és un lloc maleït.
He trobat una teoria,
Tothom coneix la llegenda de Porto.
Veus?
Viatge que fots, separació garantida.
Gràcies, Sergi,
no hi ha res millor. Si vols trencar amb una parella, no saps com fer-ho, viatge amb ella a Porto.
No tenia ni idea d'això.
No li vols dir a la cara, directament? Viatges amb ella a Porto i separes.
Hi ha un article d'Òscar Roca. Hi ha un article de Taïna.
A veure, ordre.
Broc ho diu amb tanta convicció que aquí tothom s'ha creient.
Sí, sí. Ah, que desgraciat, s'ho he inventat.
Clar que s'ho he inventat.
Jo estic buscant a Google Òscar Broc, Time Out o Porto, a veure, perquè hi havia un article seu claríssim.
Va, Esther, acaba.
No, que nosaltres des d'aquí volem llançar un missatge a l'audiència, que és quin és el lloc on heu viatjat i ha acabat amb la vostra relació.
A veure, volem saber. Volem saber. Un moment, espera't. Va, nois, una mica d'ordre, que sempre una classe de P4. Tu calla.
Ben acabat.
I és que és una cosa de llengua.
No.
Hem de dir Porto. No, ho
és igual.
No.
Ja ho ha dit Porto, ja ho ha dit l'Òscar i ho hem pillat. La història és, si voleu dir-nos, és a dir, si vosaltres heu trencat amb una parella anant a Porto, 607-0709-01. 607-0709-01.
Si és a qualsevol altre lloc, tindràs un telèfon diferent.
Sí. I si és a qualsevol altre lloc, també escriviu-nos. Volem saber si hi ha ciutat maleïda per les vostres relacions de parella. El 607-0709-01. Esther, a veure si la teva teoria ja és real o és falsa.
Sí. Sí, que sí. Deixa'm dir només una cosa, aprofitant això d'aquesta interpretació de Broc, memorable, no?, que tothom s'estava creient que era
brutal. Sí, però ja veuràs com hi ha una allau de trucades de gent que ho ha deixat a Porto. Ja
escolteu això, perquè sabeu que hi ha una marca de roba a Madrid que es diu Canallita. No sé si sabíeu
sí.
això.
Sí.
Oh,
terrible.
Sí.
Canallita.
Sí, sí.
Make machismo great again, no sé com era. Sí. Bueno, doncs van entrevistar els... Això no ho dirà ell, ho explico jo. Van entrevistar els tios que van fer la marca i van dir que s'havien inspirat en un artículo de Òscar Broc.
No!
Que és una cosa que el perseguirà fins la tomba.
No! De veritat?
És que jo, aquesta mena d'assumptes, sense un advocat pel mig, no penso...
Li vaig enviar l'altre dia i diu... El sentia des de casa meva, que 35 carrers...
Vaig escriure un article al Comidista, al País, sobre els restaurants canallites, que és un restaurant molt de moda. Són restaurants de pijos, bàsicament. I va tenir molt d'èxit, i suposo que van llegir...
Ja et citen, eh?
Ja et citen.
Demana'ls-hi que no et citen.
És un referent.
Tampoc vull cobrar res de royalties d'una casa que diu Make machismo great again, o sigui, que s'ho confitin ells mateixos.
Tu demana els números, per si de cas.
Bueno, ja
això i moltes coses més, des d'ara i fins a les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està bé a la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Que a veure, Toni, què vols?
No, que vull recordar que el mateix Òscar Broc ja va ser responsable d'aquella aberració anomenada de Sayuneo.
Oh.
Això també va ser Òscar Broc.
Acomiadat. No, primeres respostes que, per cert, arriben al 607-0709-01. Quines són les ciutats que de moment diuen?
No, és que vull començar amb el testimoni del Daniel, que és molt impactant, perquè diu...
Porto. Jo i tres parelles més vam anar a Sydney... I vam trencar.
Oh!
D'entrada volem saber si van trencar les tres parelles o només va trencar ell.
Apunta, Esther, Sydney.
Sydney, sí, Sydney. Clar, però això ja queda molt lluny, eh?
I què vol dir?
No, que jo ho he comprovat, que un viatge llarg és més fàcil que trenquis, perquè hi ha molta convivència. En canvi, Porto està aquí mateix.
Mira, Esther, no desmuntis gent que t'està reforçant la teoria.
No, però és que, perdona, l'Eduard, per acabar, si voleu, diu, jo vaig acabar amb una parella en tornar d'Egipte, l'altra després de Roma i l'últim després de París.
Eduard. És dolent viatjar.
Potser el problema no és el lloc, eh?
Igual, el problema ets tu, eh?
Sí. 607-0709-01. Va, ahir, des de la tarda de Catalunya Ràdio, us anunciàvem, ho deia en Carlos Baraibar, de fet, aquesta hora mateixa, ara fa 24 hores, la decisió del diari britànic The Guardian de deixar de publicar a la xarxa social X, al·legant que s'havia convertit en una plataforma tòxica al servei del seu propietari, Elon Musk. Doncs avui, a casa nostra, ho heu sentit al matí de Catalunya Ràdio, el diari La Vanguardia ha seguit l'estela anunciant que també marxava de la xarxa social, perquè, segons ells, és una xarxa de desinformació. Ara n'aprofundim amb en Carlos Baraibar, però abans, alerta, perquè enmig del rebombori, a nosaltres ens ha cridat l'atenció un ajuntament, territori català, que, atenció, ahir va anunciar que marxaria d'X, però ho va fer abans que The Guardian i La Vanguardia. Van ser els pioners. Podem dir que van ser els precursors d'aquest moviment de deixar X. Esther Vallès, què m'expliques?
Doncs mira, l'ajuntament en qüestió és... el de l'Ametlla del Vallès, que va emetre ahir a les 9:58 del matí un comunicat a la mateixa xarxa, a X, on denunciava que les noves directrius i dinàmiques d'aquesta xarxa social ja no s'ajustaven als principis i objectius del que és la comunicació pública com ells ho entenen. Per tant, havien de deixar de ser una via d'interacció entre els veïns i veïnes. Què hem fet nosaltres des de la tarda? Hem trucat a l'alcalde.
Home, per favor.
Jan Santaló, que ens ha explicat la decisió.
Té inici farà ja una bona pila de setmanes i, de fet, penso que no és que nosaltres ho vinculéssim massa a les eleccions nord-americanes, sinó que d'alguna manera havíem observat des d'allà feia una bona pila de mesos a nivell local, i és que a nivell local és un pulmó, penso, essencial de l'estat de la ciutadania, com hi havia determinats sectors que s'estaven radicalitzant en part per al que és una evident contaminació d'algunes eines comunicatives, com són en aquest cas la plataforma I.
Clar, en aquest punt, sabent que el comunicat de l'Ametlla del Vallès va ser el que hem dit a les 10 del matí i després va venir The Guardian al migdia i avui els altres, la pregunta és obligatòria. Jan, vostè creu que la decisió que van prendre ha sigut un desencadenant pels altres diaris?
Sí, segur.
La fortuna ha volgut que poques hores que ho comuniquem, The Guardian i La Vanguardia, doncs fan el mateix, i això demostra d'alguna manera que és evident que és impossible que haguem influenciat a cap d'aquests mitjans, doncs que segurament, des d'un punt de vista de la imparcialitat i de la neutralitat dels mitjans públics o de les eines que han de permetre que aquests es comuniquin, doncs que això segurament és fidel a aquest model que defensem.
Clar, bé, han copiat.
Sí. Què en diuen els veïns i veïnes de l'Ametlla del Vallès d'aquesta decisió? Atenció, perquè l'alcalde detecta dos tipus de respostes molt diferents.
En primer lloc, hi ha molts veïns que senzillament el que expressen és la necessitat, doncs, de fer arribar un seguit d'informacions a l'Ajuntament, i en aquest sentit, doncs, l'Ajuntament s'està blindant amb nous canals, doncs, per interactuar amb el ciutadà, com pot ser desperfectes a la via pública, qüestions de millorar, que penso que han de ser molt més institucionals i registrats públicament, que no pas el Twitter o l'X. I després hi ha un seguit de veïns que són els que ens preocupen, no? I són un seguit de veïns que pensen que potser el que està fent això és atemptat contra la llibertat d'expressió. I aquí és on nosaltres fem un missatge públic molt clar, perquè, de fet, aquests veïns el que demostren d'alguna manera és la perversió que aconsegueix aquests mitjans que estan clarament abusant el que és el famós ús de l'algoritme comercial, no? I és que una cosa és garantir el dret a la llibertat d'expressió, que és un dret que ens fem nostre, per descomptat, és un dret de l'estat social, altra cosa és intervenir o manipular informació que ha de tenir ús públic.
Per tant, tenim dos tipus de respostes. Els primers, els que hi estan d'acord, però els altres, els que no hi estan d'acord perquè diuen que els estan privant de la llibertat d'expressió. En aquest sentit, si els veïns demanen vies on poder comunicar-se i ara no tenen X, que és una plataforma que el mateix...
Però a veure, hi ha les bústies de tota la vida, un correu, un telèfon,
sí,
un WhatsApp...
Levando.
Levando.
La diligència.
Doncs, en aquest sentit, els hem preguntat, us heu plantejat tenir un altre mètode de denúncia? Ell ens ha dit això.
Sí que ens estem estrenant una plataforma que es diu Eàgora, que no és ben bé una xarxa social, sinó que és directament una manera de contactar amb l'Ajuntament, ja sigui doncs, perquè he vist que aquest carrer està brut o perquè aquest fanal està en mal estat, i d'alguna manera endrecem la informació, que sempre ha de ser transparent, ha de ser lliure, però alhora ha de tenir una certa disciplina d'acord amb els paràmetres de la informació pública, no? Que és el que en aquest cas ens preocupava.
És que també us dic, la gent es queixa per tot, eh?
La gent
abans de Twitter parlàvem amb els ajuntaments o anàvem a l'oficina d'atenció al ciutadà.
També hi ha els expedients electrònics que tu pots obrir per fer aquest tipus de denúncia, però és, ell ho ha dit, eh? La gent al final es queixa per tot, per si hi ha un fanal o per si no n'hi o per
és
si hi
que... és. En fi, Esther Vallès, gràcies per aquesta investigació
a
l'Ametlla del Vallès. Sapiguem què ha passat amb The Guardian i La Vanguardia, que sembla que tampoc no veuen clar això de la xarxa social d'Elon Musk. Us deia, el programa d'ahir, en Carlos, ja va avançar la decisió del diari britànic. Carlos, ho vam explicar en directe.
Sí, perquè The Guardian va fer públic que ja no pensa publicar doncs, més des dels seus comptes oficials a X. El rotatiu argumenta dient que ja feia temps que tenien dubtes sobre aquesta xarxa social, sobretot perquè s'ha anat convertint, ara ho dèiem, en altaveu de teoria conspiratives, missatges racistes, però la gota que ha fet vessar el got, segons The Guardian, ha estat el seguiment que s'hi ha fet de les eleccions nord-americanes i de com Elon Musk l'ha aprofitat per defensar els seus propis interessos personals i polítics, una mica el que ha acabat explicant perquè Elon Musk es va gastar 44.000 milions de dòlars en una xarxa social. Per tot això, The Guardian considera...
Digues,
sentit una veu.
No, que volia posar només uns números abans que acabessis, i és que des que va guanyar Trump fins ahir, Musk havia guanyat 37.600 milions de dòlars. Ell va posar per comprar Twitter 6.900 milions i la resta...
Però que no eren seus.
No, no, 6.900 milions eren seus.
Ah, d'acord.
I la resta, fins a 44.900 milions, eren d'un fons d'inversió. Els calés d'aquests fons d'inversió ja s'han tornat. És a dir, que ell, a partir d'ara, ja té tot guany. A més, s'ha de dir una cosa, que és que ell ha sigut molt llest i el posar-se en el cercle íntim de Trump, el que ha aconseguit és una... Ara aconseguirà una sèrie de desgravacions fiscals, encara més importants que les que tenia abans, que farà que tot sigui profitós molt més. És a dir, que tothom s'està rascant la panxa ara mateix. Està... Jo trobo que està molt bé... Això, perdona, eh?
No, no, endavant, és aquest el debat, de fet.
Jo crec que està molt bé que tots fem un exercici de reflexió, no de dir, hòstia, què podem fer, ens n'anem i tal, però que tinguem clar que això a Elon Musk...
Li és igual.
Li sua l'entrecuix, o sigui, li dona igual. Ell ja ha recuperat els seus calés, n'ha guanyat molts més i en farà molts més, amb o sense X. Un dia d'aquests agafarà X, l'empaquetarà, li vendrà algú per 1.000 milions i haurà guanyat 1.000 milions. És a dir, que ningú pensi que fent això li farà mal a Elon Musk. Jo estic convençut, i cada vegada estic més convençut, que Elon Musk va comprar X amb una intenció molt clara, que era ajudar a la reelecció de Donald Trump. Cada vegada estic més convençut...
És que
això era així. Ho ha fet d'una manera molt civilina al principi, no? com la d'un boig, no? Que deixa que tothom faci les seves coses, però finalment l'ha convertit en un instrument gairebé quirúrgic, no? Per ajudar a la reelecció. I s'ha demostrat que és molt més influent X que Taylor Swift, Jay-Z, Beyoncé, etc etc. Perquè al final la campanya de desinformació de X ha estat, però, clamorosa.
Mira, a la primera elecció de Trump ho va ser Facebook?
Clar.
I a la segona ha sigut X.
De fet, a la primera elecció de Trump va ser Cambridge Analytica i ara és el mateix, però gratis. Mm. O sí, sí. Pagat per Elon Musk.
Sí, però, pensionat per ell.
Clar, però fixa't que ell ha arribat, o sigui, amb Facebook va arribar, doncs, aquí, no?, a aquesta alçada, i ara ha arribat a un punt, o sigui, ha guanyat el vot popular, el Congrés, el Senat, és a dir, això li ha anat de fàbula. I jo repeteixo, està molt bé, i jo aquests dies m'ho estic plantejant molt, lo de tancar el compte de Twitter i aprendre ben, perquè realment has de, o sigui, t'has de submergir en brossa per arribar a algun contingut que et sembla interessant, no?
Sí, però quan The Guardian o La Vanguardia se'n van de Twitter... No ho fan per xinxar Elon Musk. Ja sabem que Elon Musk això no li fa mal. Ho fan per no tacar-se en un famer que cada cop és més insostenible.
Sí,
a tu t'interessa tenir una capçalera de prestigi en un fòrum de propaganda de l'extrema dreta, que s'ha convertit X ara mateix?
És un moviment estratègic. Jo el que em pregunto si han mesurat, per exemple, en el cas de The Guardian o La Vanguardia, si han mesurat els clics que els hi venen des de Twitter.
Sí, això ho té tothom mesuradíssim.
Ho poden fer perquè tenen una base molt forta de subscriptors, perquè si no, no ho entenc.
Això cadascú se sap la seva, diguéssim, però jo, pel poc que sé, dels clics que tenen alguns mitjans digitals catalans, també a Catalunya Ràdio, Twitter sol ser una entrada baixa de trànsit a les webs dels mitjans.
Ja sempre m'ho vaig dir, no, només una cosa, és a dir, aquí hi ha molts matisos. Guardian se'n va, però se'n va tot el Guardian o se'n va només... El Twitter de The Guardian. No sé
jo
si
crec que se'n va el Twitter de The Guardian. Aquí,
perquè, clar,
deixa'm explicar el matís de La Vanguardia, perquè La Vanguardia, sí, què ha fet a casa nostra?
Un segon, torno al The Guardian per respondre al que diu el Toni. Considera que dia avui X té més coses negatives que positives i ha decidit deixar de publicar a través dels seus 80 comptes oficials, sí, que hi tenia i que tenien uns 27 milions de seguidors. Sí. Això sí, el diari britànic no impedirà que els usuaris publiquin continguts seus a X i seguirà utilitzant, evidentment, la xarxa social com a font d'informació, si ho creu interessant i necessari. Pel que fa a La Vanguardia, aquest diari ha anunciat que deixarà de publicar els seus comptes d'X i de moment els deixa en suspens.
Mm. O sigui que no marxa.
No marxa del tot. Els deixa en suspens.
Exacte, no els tanca. Perquè, com ens ha explicat la Liliana Arroyo, per exemple, que és doctora en Sociologia, especialista en innovació i impacte social, hi ha diferents maneres de marxar.
Hi ha diverses maneres de marxar. Algunes tanquen el compte i l'eliminen per complet. Altres decideixen que no el nodriran més, que simplement no hi penjaran més contingut, però que es limitaran a seguir atenent a la comunitat. Altres argumenten que no marxen de moment perquè algú ha de quedar-s'hi vigilant el que passa a la jungla. És francament un escenari complex. En aquest context de polarització s'estan reforçant els bàndols. Qui es queda és vist com a còmplice. Qui marxa en aquesta onada entra a la lliga dels mitjans desertors i s'agermana amb els que estan fent-ho també a escala internacional. És clar que hi ha un element de reputació.
Per exemple, el company del Toni Noguera, company del 324, expert en tecnologia i xarxes socials, m'explicava que, per exemple, el 6 de novembre és el dia de la major sortida d'usuaris des que Elon Musk va comprar Twitter. Mm-hmm, per exemple, clar. Però a l'altra banda és el que deia el Toni, no? Ja té 611 milions d'usuaris, comparat amb Facebook, que en té 3.000, YouTube, que en té 2.500, Instagram, que en té 2.000, doncs n'ha tingut prou amb els que són americans per pràcticament generar un cop d'estat fa 4 anys.
El que em referia, Carlos, és si ara hi ha una línia editorial del Guardian que diu que els periodistes del Guardian també haurien de fer lo propi, o els periodistes del Guardian poden tranquil·lament seguir exercint.
I crec que poden seguir exercint, i igualment passa amb el cas de La Vanguardia, que crec que els seus redactors poden seguir amb els seus comptes personals a Twitter.
Sí, en aquest cas de La Vanguardia és així.
Fixa't que parlem de Twitter com si fos algú que... que ens pertany a tots, realment és la joguinada Elon Musk. No podem oblidar-ho. És ell.
No, és que vull donar una dada, i és que quan hi havia Antonio Caño, director del País, aquell personatge infame, va fer com una espècie de manual amb el... com es deia? Anava a dir l'altre retrasat.
Alandete.
David Alandete, el famós que en una roda de premsa a Israel va dir I'm David Alandete.
Sí.
Això no m'ho estic inventant, és real, li va fer una espècie de manual d'ús de les xarxes socials dels periodistes del País, en les que bàsicament a qualsevol col·laborador periodista del País li deia el que es podia dir i el que no es podia dir a Twitter. És a dir, que es fiscalitzava qualsevol cosa. Per això preguntava si The Guardian ha donat unes...
directrius.
Unes directrius, perquè a molts mitjans de comunicació arreu del món, quan entres a treballar en aquest mitjà, no com a col·laborador, sinó com a persona...
Ah, donen directrius.
Hi ha unes directrius...
d'actuació a Twitter.
Directrius d'actuació a Twitter, en les que et diuen que pots tuitejar tal, tal i qual. I que no pots tuitejar mai en contra de la línia editorial del teu diari o del teu mitjà de comunicació, i que no pots dir certes coses.
Llavors... Bé, això passa al llibre d'estil de la corporació, també. Evidentment, hi ha un... no és un manual d'ús, però sí que no, hi ha aquí... unes certes indicacions deontològiques del que pots fer i el que no.
Això ja no són indicacions. No són...
Per
són
contracte, ordres.
Són indicacions i no és orientatiu.
No són suggeriments.
No són suggeriments.
T'indico que si ho fas, te'n vas al carrer.
Correcte.
No era així, eh? O sigui, hi havia una part de fiscalització que et deia, si nosaltres notem que estàs infringint aquestes normes que t'hem donat, tenim el dret de fotre'l al carrer. No estava escrit així.
I tu ho firmaves, eh?
No, és que no tenies més... Jo treballo per una de les cases editorials més grans del món, i fa poc em van fer... O sigui, jo treballo... Explico això, perquè és molt ràpid.
No tenim pressa, Toni?
Normalment treballes una revista, no? I aquesta revista, imaginem que és una revista gran i que té filials per tot el món. Abans tu feies un article, aquest article el comprava la delegació italiana i tu rebies uns diners de sindicació d'aquest article, no?
D'acord.
Aquest grup editorial, immens, m'ha fet signar un document en el que jo renuncio als meus drets de sindicació. És a dir, que el meu article, i això ha passat amb bastants articles meus...
Es pot replicar
meus,
on sigui?
A on sigui, jo no cobro res.
Ah, està bé.
Però l'opció era no seguir col·laborant amb aquest mitjà.
Bueno, no hi ha opció, doncs.
Llavors, haig de pensar si guanyo X o si guanyo 0. Clar, per això guanyar X. Però perquè... Per això em refereixo... Sempre pregunto exactament quin és l'àmbit d'acció del diari en qüestió, del mitjà de comunicació, a l'hora de dir als seus periodistes tu pots arribar fins aquí o tu... Jo em borro el meu compte de Twitter i tu, com que és periodista del Guardian i jo et pago i estàs en la meva nòmina, has de borrar el teu compte perquè jo dic que això és un perill per la democràcia i tu també ho has de creure.
La culpa.
Fins aquí el meu pitch.
Molt bé, bravo, bravo.
Gràcies,
president. Toni, president.
Gràcies.
La culpa...
El dia que mani flipareu.
Sí, fliparem més que ara amb Donald Trump.
Estancarà tot
la culpa. Així m'agrada. S'atribueix a Elon Musk. Sabem si s'ha dit res, si ha dit res ell, el propietari de X i nou membre de l'administració nord-americana, al respecte?
De moment, de la decisió de La Vanguardia no ens consta que hagi dit res, però sobre The Guardian sí que ha reaccionat dient que el diari és irrellevant i una vil màquina de propaganda.
Oh, la seva línia.
Olo. Va, que passen 7 minuts de 4:45 de la tarda. De seguida anem a la pausa. Abans, però, us estem fent una pregunta. 607-070901, 607-070901, quina és la ciutat o la destinació de viatge maleïda per vosaltres que us ha fet trencar amb la vostra parella? 607-070901. Fran, què diuen?
Doncs mira, porto. Mira, d'entrada, el Marc en té dues, a veure si algú li ha passat. Istanbul, és a dir, ha anat fins a Turquia i ha tingut un desengany amorós, però...
Ah, tira.
No, Andorra la Vella.
Andorra la Vella, sisplau.
Andorra la Vella.
No me n'anà, n'hi ha dues hores de casa.
Això és que anava ja molt malament.
Home, per favor, Andorra la Vella. Però si
em diu que vas a Arengi quan tornes talles.
Potser es van posar d'acord en què havien de portar.
Doncs mira, és el primer viatge que vaig fer jo.
Doncs mira.
Andorra la Vella.
I veus? Ja no hi estàs amb aquell...
No, només fa 7 anys i l'aguanto.
Ara direu Andorra la Vella.
El primer viatge va ser Andorra la Vella?
Sí, nen.
És un romàntic incurable, segurament.
Sembla com un viatge de noces de l'època de la postguerra, no? Allà, en Andorra.
Pagant el cotxe de tabac i de sucre.
Comprant formatges, mantegues...
Com anar de vacances a les Planes.
Som uns romàntics.
Posa aquesta caixa de sucre.
Tu dius, mira, va tenir un desenganyi amorós a Andorra la Vella, no? Però és que el Jordi, la seva pitjor relació, és a Llafranc. No vol tornar a Llafranc.
A veure, jo sense insultar ningú de ningú lloc.
No, sisplau, quin perill.
Sisplau, viatges seriosos.
Clar,
Llafranc.
No és un viatge de qualsevol cosa.
No és viatge de qualsevol cosa. No, és que vaig agafar a la parada de les piscines Picornell em va deixar. Això no val.
Ara, viatges.
No, clar, viatges. No, vaig agafar el metro i a Plaça Catalunya em va dir, millor que ho deixes.
Clar, no s'hi val. Ha de ser viatges.
Les universitats de Plaça Catalunya, la línia 5 em va deixar.
Potser va anar de viatge, Llafranc. La Marta, per exemple, sempre diu Amposta.
A veure...
Potser van amb...
Fora de l'àmbit català.
Espera un moment.
Podem, sisplau?
No. L'últim missatge.
Catalunya no compta.
L'últim missatge. Vinga. El Xavi diu...
Va anar a Vilassar de Mar.
Jo em vaig divorciar... A Oporto!
Bravo!
Només em van fer falta 3 dies allà.
I això confirma la meva teoria que us vaig posar davant, d'acord?
607-07-0901, entre tots els que participeu. I ens digueu quina és la vostra ciutat odiosa, la ciutat que us ha fet trencar amb la vostra parella.
Molt bé, Xavi.
Sortegem Andorra. Un lot de galetes Virgínies. Tenim per aquí en Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
Hola, com esteu?
Com estàs?
Tranqui, què fas?
Estàveu fent el meu tema aquí, parlant de tot dels Estats Units. Escoltant-vos, no, home...
Tot d'Estats Units. Estàvem parlant... Escolta, no siguis Estats Units unionista. Que era Twitter X, que és mundial, no? És global.
Home, perdona, que el tinc aquí gairebé de president del govern.
Què vols dir? Què vols dir? Va, afegeix el que vulguis.
No, estic molt d'acord amb el que dèieu, tot i que no. Ara li deia al Toni que jo no comparteixo que Musk comprés Twitter per influir, però que un cop el va tenir es va adonar que era una gran eina i també ho va veure Donald Trump i d'aquí aquesta unió de dos homes que fa 2 anys s'insultaven.
És molt cert.
És que és veritat, no me'n recordava d'això.
Home, perdona, hi ha el tuit famós de Donald Trump, dient, ha vingut Elon Musk a veure'm. I si li hagués dit que s'hagués posat de genolls, que té una empresa de coets que exploten i no sé què.
S'ha acabat agenollant.
Sí,
ja. Ai, per favor. Francesc Garriga, no marxis, perquè de seguida anem als Estats Units. No. Avui tenim, vaja, una analogia que crec que la disfrutaràs força.
Us espero.
Fem una pausa. En 2 minutets tornem a ser aquí i seguim amb en Francesc Garriga.
Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària. Ministeri d'Hisenda. Govern d'Espanya.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els 7 magnífics, l'últim dels moicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més, en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta la seva filla la fa millor.
Més temperatura.
Uah. Embullit massa temps.
Més fort.
La. Us ve de gust menjar tot això?
Obrim nova temporada de Joc de Cartes.
Juguem.
Estrena't dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
A veure, podeu callar, per favor? Que fa 30 segons que l'Isma ha tirat la sintonia i fent-me senyals aquí que semblem el floquet de neu, que no li estem fent cas.
Han ficats a la conversa.
Tres quarts de 5 de la tarda. En les últimes hores...
Isma, ets el millor, tio.
En les últimes... Per cert, no truqueu al telèfon, al 607-070901. El que heu de fer és guardar-lo i escriure'ns un WhatsApp.
Deixeu de trucar.
Estan trucant.
Deixeu de trucar per dir-me que heu anat a Arenys.
Que ens gasteu la bateria.
Deixeu la vostra parella.
Que heu viatjat.
Hem viatjat. Vam anar entre Castelldefels i Sitges, em va dir que no m'estimava. No m'interessa, jo.
En les últimes hores, els nomenaments del nou govern de Donald Trump als Estats Units han estat en boca de tothom. Alguns d'aquests nomenaments, segons el parer de propis i estranys, són excèntrics i alguns fins i tot perillosos. Avui a la tarda volem fer un exercici per intentar fer-nos una idea de qui serien aquests nomenaments si s'estiguessin fent aquí. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens has d'ajudar en aquesta idea que se'ls ha acudit en Fran Domènech i en Carlos Baraibar. A veure on anem a parar. Ells tiren i tu vas apuntalant el que creguis, eh?
Em fa una mica de por, perquè m'han comentat una mica i dic, ui.
Francesc, jo t'ho penjava, tio.
Quedem-nos...
En sèrio, tu no estàs per aguantar aquestes merdes. Tu, a la cabella és que no t'agrada penjar, tio.
Un tio que està corrint les eleccions americanes i li vinguem amb tonteries.
Aquest
tonteries.
Està aquí, no fent analogies i no sé què. Això no és quarto milenio. No,
no t'agrada,
penges.
Que vagi bé. Ja tenim separador.
L'exercici, perquè recordeu, ens intentem fer una idea aquí a casa nostra, qui serien aquests nomenaments si s'estiguessin fent aquí. A veure, Carlos.
Mira, comencem pel secretari d'Estat, el que seria l'equivalent al ministre d'Afers Estrangers.
D'acord.
Val? Aquest serà Marco Rubio.
Vale. Marco Rubio.
És una persona, és un polític llatí, per tant, part d'una minoria, i que ha estat senador per Florida, que és l'estat del sol. Val?
Que Trump deia, sempre repetidament, deia que era un nan, que era molt baixet.
Sí, ai, això m'ho has espoilejat. És conservador, però no radical trumpista, tot i que ara ja tothom ho ve a ser una mica. I, de fet, com dèiem, va competir amb Trump per la nominació i Trump li deia Little Marco.
No me la bava, no, dir-li Little Marco.
Molt a la línia de Trump, això, de ficar-se amb els defectes, etc.
Físics,
sí. Físics, sí, clar.
Per tant, si ho traslladem aquí, ha de ser d'una minoria, o sigui, ministre d'Afers Estrangers, d'una minoria...
Català
o basc, podríem convenir.
Obrim el focus, estat espanyol, perquè si no a Catalunya ens picarem...
Sí, clar, si ens anem a l'estat espanyol, una minoria és l'estat espanyol, català o basc. De Florida, per tant, hauria de ser de Marbella, queda exclòs. Costa Brava, Costa Daurada.
D'acord.
Català de la Costa Brava, de la Costa Daurada, conservador.
Ho estàs fent com un joc? Vull dir, hem d'endevinar-ho?
Amb una carrera llarga política, o sigui, amb una llarga trajectòria política.
Vale.
Clar, no... No sé, voleu jugar?
Ha traït els seus principis per arribar al poder.
Correcte.
Ah, sí? Desenvolupa això.
És un senyor...
Marco Rubio va dir que Trump era un líder que era imbutable i que molts del Partit Republicà, això va dir el 2016, s'hauran de justificar per haver caigut a la trampa d'elegir Donald Trump. Ostres. Bé, doncs ara ell serà el secretari d'Estat de Donald Trump.
Francesc, i aquelles declaracions tan divertides en un mítin que diu que a mi Trump m'està insultant i em diu que sóc molt baixet, però a mi, ell deia, a mi em descol·loca molt que un senyor tan alt tingui unes mans tan petites.
Sí,
ja sabeu el que diuen de la gent que té les mans, dels homes que tenen les mans molt petites.
Sí.
Doncs això sí que és una cosa...
Escolta, han passat de l'odi a l'amor,
Rubio deia que Trump era un estafador professional.
Que bé.
Marco Rubio podia ser Miquel Iceta.
Però clar, el que dèiem amb el Francesc Garriga és que després de tot el que ha passat i el que està passant en aquestes hores següents, és que ara Marco Rubio sembla pràcticament un estadista, no, Garriga?
Ara mateix Marco Rubio és el nom que genera més consens en general de dir, mira, aquest encara el podem comprar.
Com ha d'estar el tema, Francesc?
Sí, sí.
Per
sí,
aleshores,
sí.
Generi... analogia, què, no et mulles?
No mullo, ho deixo jo sobre la taula, polític, català, Costa Brava, conservador, carrera llarga...
Per això, perdona un moment, Barèver, ja sé que tu ets un tio que... Seriós,
fet us ho deixo per vosaltres.
És una merda de joc.
Una especulació, perquè vosaltres entreu a mort.
És una merda de joc, sí.
És correcte.
No, però tu hauries de... No, però va, corre't una mica més, tio.
Que vols que digui el nom?
Clar, proposar uns 3 o 4 noms, nosaltres hi ha... Pues mira, aquest.
Ho ha fet,
jo
i ara s'ha cagat a les calces.
I m'he quedat una mica. Mm. Però tinc dos noms. Va, un polític català, que no és de la Costa Brava, però que va sonar per ministre i que és conservador.
Duran i Lleida.
Aquest era un que els tenia a la llista.
Sí, però... Sí, ara anava a dir una cosa Duran i Lleida que segurament em fotrien a la presó. D'acord?
No diguis res.
No diguis res.
Va, segon nom. Matt Gaetz. Serà el fiscal general. Una barreja entre fiscal general de l'Estat i ministre de Justícia, Carles.
Aquí deixem fer un apunt. Trump vol que sigui fiscal general. Veurem si arribarà a ser fiscal general, perquè és el nom més imbutable de la història de les nominacions presidencials.
Perquè ens en fem una idea que té de passar el filtre del Senat, no, Garriga? I allà les coses estan molt ajustades, però encara hi ha 3 senadors republicans que podrien votar contra el candidat republicà i algun altre que... Aquesta votació serà secreta?
No. Aquesta pública. Votació és pública i, a més, s'han de fer unes confirmation hearings, unes sessions,
sí,
unes
sessions de confirmació
que seran de màxima audiència televisiva, perquè aquest senyor és... Bé, ara ho explicarà el Carlos. O sigui, la controvèrsia pura i feta persona.
Mira, ho tinc aquí. Les característiques de Gates són una mica més complicades. És congressista republicà, també de Florida, i ell sí, defensor ferotge de Trump. Aquí ve la part més peluda, perquè va estar investigat per tràfic de persones, de blanques, podríem dir.
Aquí hem de fer un disclaimer. No us quedeu amb aquesta dada per buscar una analogia a l'estat espanyol.
Correu-la de la vostra ment.
Més que res, també, perquè afortunadament no ens ha vingut ningú al cap, en aquest cas. Val? Investigació federal que l'administració...
A mi sí, Jo tinc algú al cap,
Investigació federal que l'administració Biden va decidir no tirar endavant. I ara se l'estava investigant el Comitè d'Ètica de la Cambra de Representants pel seu comportament sexual inadequat fins dimecres que va dimitir. Val? Per tant, si ho traslladem aquí, és de Florida, aplica allò d'abans, no? Però avui no, ara no es parla de cap minoria, però, bueno, podia ser de Marbella, etcètera, etcètera. Després, és un fervorós defensor de Donald Trump, per tant, a la dura, en aquest cas sí. Va liderar una mena de cop d'estat dins del Partit Republicà quan va carregar-se el portaveu del seu propi partit a la cambra.
Un perla, el tio.
Per tant, exacte, aquí tenim... Deixem, i ho repetim, deixem el tema dels càrrecs i la investigació per tràfic sexual a banda, perquè no hem trobat cap correlació aquí. Però una persona conservadora, més potser conservadora que el líder del seu grup a la cambra, i que va carregar-se el seu superior dintre del partit. Conservador.
Conservador que es carrega el seu superior.
I n'hi ha un que la política espanyola ha fet això.
Home, Isabel Díaz Ayuso.
Bona, clinc.
Bravo. Però va, Ayuso no li arriba ni a la sola de la sabata, Matt Gaetz.
Ni a la sola de la sabata.
La germana de la caritat.
No té cap investigació ara per abús sexual, ni l'han trincat per conduir borratxa, com a Matt Gaetz, ni és advocada, però no pot exercir d'advocat perquè no paga les quotes i ara vol ser el responsable de justícia.
Perdona, Francesc, no vull cosificar ningú, però en Matt, el bon amic Matt, el viejo Matt, què li ha passat a la cara?
Ha passat per diverses cirurgies.
Perquè fa 5 anys no tenia la cara que té ara.
S'ha espatllat. Ara és que hi ve un personatge de còmic.
I que s'ha injectat a les celles perquè les tingui tan punxegudes. És una cosa...
L'estàvem veient abans i dèiem que semblava... No volem ser Donald Trump, però semblava una mica Joker, no? L'expressió de les celles.
Sí.
Jack Nicholson,
el primer Joker.
Mira que en el passat ara estic mirant fotos d'abans i no tenia pas aquesta expressió. Ha estat una mala injecció.
I va tatuat també, veig que va portar molts tatuatges, alguns que el relacionen amb l'extrema dreta cristiana.
Molt bé. Seguim amb en Pete Hegseth, el nou secretari de Defensa, que és a dir, ministre de Defensa, el que seria a l'estat espanyol, o el que és el mateix, l'home que estarà al capdavant del Pentàgon.
Sí.
A veure.
D'entrada, aquest home era presentador i celebrity de Fox News, la cadena conservadora de referència als Estats Units. Fins aquí podríem trobar algun presentador de cadena conservadora que pogués fer el salt a la política.
Home.
És de Minnesota, un estat gran, però una mica... O sigui, ha estat gran, del nord, obert, més aviat, no tan republicà, però no és una verda bonica, com el País Basc. No sé.
Ah, val. Es va haver presentador que pugui fer-se la política.
M'he equivocat i el tatuat és aquest,
Val. Sí.
Federico Jiménez Los Santos podria fer.
Molt bé.
No? No el tenies, aquest,
no sé si és basc.
No és basc.
N'hi ha un altre de basc que igual...
Iker Jiménez.
Molt bé. Ah. És que al final heu vingut amb mi.
Després,
sí, ja ho tens. Tampoc era tan difícil, Toni, veus?
El Toni encara està pensant, eh?
Jiménez ha saltat a la política?
No, però podria fer el salt.
Està a punt.
Jo crec que ho farà.
Està a punt de fer-ho.
Després hi havia un altre perfil semblant, que en aquest cas és andalús, que és el vice, que en aquest cas és andalús, però que ell es deia a si mateix periodista, era un agitador de xarxes. Bàsicament és el que hi ha. El que passa, després també quadra menys per la banda de que Hegseth té una experiència com a veterà de guerra. I aquí sí que ja els paral·lelismes s'acaben, perquè va servir a Afganistan, a l'Iraq, va estar a Guantánamo, i en aquest cas em declaro incapaç de trobar similituds i de comparar res, perquè l'única persona famosa que ha servit a l'exèrcit és la princesa Leonor, sí, i no entrarem aquí.
No, no, aquí no entris.
No, no hi entris.
No ha sortit el vídeo aquest matí del tio amb la destral? És aquest, no,
sí,
Francesc?
Sí, el de la destral, el que diu que no es renta...
No,
el que diu que fa 10 anys que no es renta les mans perquè no hi ha, els germans no existeixen.
Hi ha un vídeo d'ell al carrer. Aquest
senyor que diu que les dones no poden entrar en combat perquè no serveixen per això. Ha sortit una senadora demòcrata que va perdre una cama a dir-li que el dia de la confirmació li preguntarà a veure com va perdre la cama ella.
Vull dir, mare de Déu.
Unes perles bastant... És a dir, Marco Rubio sembla... Això, sembla Churchill al costat d'aquests noms.
Mare de Déu. I què em deies del vídeo?
Aquest senyor és el presentador de Fox News al cap de setmana.
Fox and Friends.
I molta gent diu que imagina que Trump ha nominat un que no pot arribar ni a fer els dilluns a la Fox. I després han tret un vídeo seu d'un matí, no?, al carrer, on posen una diana i la gent tira una destral i el tio té de mala punteria que tira la destral per sobre de la diana i li dona un músic
no.
que està tocant el tambor.
Sí, sí, sí.
Però el millor és que són...
I s'ha fet mal, el músic?
Sí, sí. Són tres músics tocant el tambor, li toca un i els altres dos segueixen tocant el tambor com si res.
Diu el Francesc que el podia haver matat.
Home, i tant, és que és una destral...
És una destral de veritat.
Li fot una hòstia a la destral. El que passa que té la sort de que la destral el toca de refiló. Però estan els tres tocant el tambor, li fot una destral d'un i els altres dos a tocar el tambor.
Mira, em sembla tan surrealista tot el que està passant als Estats Units, que l'única infinitèssima part bona que té tot això, és que, Francesc, veurem els, i tu també, Toni, que ets consumidor, veurem els late nights de tendència bastant demòcrata a posar-se les botes.
Ja, però...
Per mi
no
hi ha
consol.
Mare de Déu.
Però mira, Stephen Colbert l'altre dia sortia i deia ai, ara em dieu, ai, que bé, que bé, que bé. Que bé, quina merda, diu.
Sí, clar. No, perdona, i John Oliver.
Molt material, diu, aquest material no el vull.
Te'n recordes, John Oliver, que va dir... Que ara em dieu molts que, com que això jo podré fer més humor, i comença fuck, picant a la taula.
Sí.
Jo, de veritat, estic veient aquests dies el Kimmel, l'Oliver...
Kimmel molt afectat el dia després de les eleccions, eh?
Bill Maher està molt emprenyat. Fins i tot Maher, que és un tio que, diguem-ne, que està a la dreta del Partit Demòcrata. Però s'ha estat tothom... És que jo crec que vas fer poder... O sigui, pots fer humor la primera vegada. Aquesta vegada és tot una perversió tan profunda que jo no sé si podré fer humor.
Aquest cop va tot molt més a debò.
Clar,
perquè
aquesta vegada ja no és un experiment.
Van per feina.
Abans d'acabar la sobretaula, el 607-070901, us hem demanat, entre tots els que participeu, un lot de galetes Virgínia.
Escolta, Francesc, tu...
Us demanem la ciutat maleïda.
Francesc.
A veure, Francesc.
Algun viatge, minut, tu? Eh? Algun viatge que t'hagi deixat l'aparell o tu l'hi has deixat a ella, un viatge important?
No,
al Porto no, eh?
Després del viatge.
Al Porto vaig tenir una mala experiència.
Es confirma.
La teoria de Porto és real. La teoria de Porto és real.
Fran Domènech, tenim 50 segons, a veure.
Mira, l'Andrés, per exemple, té un mal record de Tirana, en Albània, i va deixar-ho amb la parella. El Sergi a Sevilla i l'Eduard a Núria, més a prop que Sevilla.
Però això no és un viatge.
El Josep Manel... No, si és un viatge, Núria, home, i tant.
I tant.
El Josep Manel a la tornada de Menorca, amb la parella Menorca, i ho van deixar. I, atenció, acabarem amb la història de l'Alba, que podria ser l'argument d'una...
A veure, com diu l'Alba.
Jo vaig trencar amb el meu ex per culpa de com arruga, no sé si es barallaven per si els hi agradava o no, però és el lloc on vaig conèixer el meu actual marit.
Com arruga! Visca com arruga!
Com arruga amb una conversació.
Es veu amb un cercle reduït, aquesta, com es diu?
És l'Alba.
L'Alba es veu amb un cercle reduït, eh? Com arruga, i tira perquè...
Diria un número de tots aquests, i ara de seguida us comuniquem a través del WhatsApp qui se l'emporta. Carlos Baraiber, Francesc Garriga, Esther Vallès, Toni García Ramon, Oscar Broc, gràcies, estimats. Fins la setmana que ve.
Salut, adéu, com arruga.
Vosaltres, res, quatre anuncis, i a la tornada, el Dia Mundial de la Diabetis, i després Crònica Negra.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.